Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar amb la parella més gran de la radiodifusió andorrana, Candela Colls i Ricky Romero.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts de nou a la cadena Piranaica amb el Passeu sense trucar, mitja horeta per poder estar amb vosaltres. Hola, Ricky.
Hola, hola, Candela. Què tal? Com va i com prova l'aniversari?
Molt bé, gràcies a Déu. Mira, ja ho veus, treballant.
Treballant, sí.
Que és el que s'ha de fer.
Trabajando que es gerundio.
No.
No diuen allò els castellanos? Trabajando que es gerundio.
Això sí.
Bueno, doncs res, com sempre, aquí estem per explicar-vos algunes coses al Passeu sense trucar a la segona edició. Evidentment, començarem, com ja venim fent al llarg d'aquesta temporada, amb les audiències de televisió, i recordarem que el divendres es va jugar el partit Espanya-Alemanya.
Que tothom el vas mirar, no? Suposo.
Home, tu diràs. Sí. I tant.
I res, no podem dir cap a casa perquè ja hi eren els alemanys.
Sí, ells es van quedar ja a casa.
Es van quedar allà,
aquest ja. Aquest és l'avantatge que tenien, que dius, bueno, el que pierda pa casa, bueno, doncs pues mira, ja estaven, ja hi eren
sí,
a casa.
Sí.
Però Espanya, doncs, s'ha classificat per jugar a les semifinals. I la veritat és que el partit el van seguir un fotimer de milions de persones.
Oh, i tant.
9.219.000 espectadors d'audiència mitjana, 71,8, que és una autèntica bestiesa.
Ja els agradaria molts programes.
Mare meva.
Tots, jo diria tots.
Mare meva. Només dir que 11.081.000 persones van veure com a mínim un minutet del partit. I el minut d'or, doncs, també va ser en aquest mateix partit, a les 8 de la tarda, 37 minuts, que davant del televisor hi havien 10.019.000 espectadors.
Imagina't. I també hi va haver un altre partit d'alt voltatge.
Clar, a continuació.
Clar, en el que s'havia de decidir el proper rival de l'equip dels nostres veïns d'Espanya, Portugal i França. Va ser un partit, un frec a frec, des de les 9 de la nit.
Exacte.
Davant de més de 5 milions de persones. I va haver penaltis.
També.
Perquè van acabar, doncs, 0-0, pròrroga a tres quarts del mateix. I això dels penaltis, jo sempre penso el mateix, que és una rifa, eh?
Sí, és una rifa, és una loteria.
És una rifa perquè, és clar, pots tenir un dia tonto
i
no marcar.
I aquí... I te'n vas cap a casa.
I clar.
I en el cas dels dos, els dos equips, doncs, s'haguessin anat a casa. Un ja se'n van a casa, que
Portugal.
És Portugal.
Sí.
Però bé, van aplegar ni més ni menys que 5.833.000 espectadors, que també és una xifra brutal.
Devia estar disgustat el Ronaldo, no?
Home, t'ho diràs.
Clar, perquè ja potser el proper ja no jugarà, no?
Doncs és complicat. És difícil
ja té una edat
i... És difícil.
Clar.
Que... Ara, de tota manera, Cristiano Ronaldo, vull dir...
És un combustible,
eh? És incombustible.
I tant.
Bé, el futbol va ocupar, doncs, bona part de la programació de la U al llarg d'aquest passat divendres, de que la cadena pública, doncs, va acabar, atenció, amb la millor dada d'audiència, un 34,5 de quota mitjana de pantalla, cosa que no feia, atenció, d'agafar aquestes audiències des del 2003.
Imagina't
si han passat anys perquè Televisió Espanyola, doncs, pogués presumir de les audiències tan brutals.
Han de fer futbol, ja es veu.
Bueno, però no acaba aquí la cosa, perquè ara explicarem més coses de Televisió Espanyola. A veure, és que l'Eurocopa, el Tour de França, Sant Fermín, que també, atenció a les audiències, d'aquí quatre dies,
les Olimpíades, les Olimpíades també les fan ells.
Vull dir que han agafat... lo millor de lo millor, no? I aleshores, clar, és lògic que es concentrin aquestes audiències. Veus el Tour de França sense anar més lluny, l'etapa de divendres, 726.000 espectadors.
Déu-n'hi-do, ja.
Déu-n'hi-do.
I el dissabte més futbol, clar.
Més, clar.
Hi havia dos partits més, Anglaterra-Suïssa. Suïssa va acabar a jugar molt bé, segons m'has dit tu, perquè jo... Ha jugat bé aquest europeu, no?
Ha jugat molt bé Suïssa, ha jugat molt bé Àustria,
Turquia,
ha jugat
també.
Molt bé Turquia, i la veritat és que...
Però, clar, si em pregunta, algú ha de guanyar, no?
Sí, doncs en aquest cas doncs, va guanyar Anglaterra, que va eliminar a Suïssa, i per no allargar-nos massa, dir que la cosa va estar entre 2,5 milions i 3,790,000 espectadors.
També hi va haver penaltis?
Va haver pròrroga.
Va
haver pròrroga.
Mare meva. I a la nit doncs, hi havia Països Baixos, el Koeman.
Exacte.
I els turcs, sí, que sí. També, déu-n'hi-do, un 33,1% de share, més de 3 milions de persones. I, clar, qui va guanyar? Països Baixos.
Doncs sí, l'equip de Koeman. Bé, dit això, diumenge no hi va haver... Bueno, una cosa, dissabte, el que dèiem, dissabte que va haver el xupinazo.
Sí, que han començat malament els sanfermines pel que fa agressions sexuals i tot
mira
això,
I mira que ho demanàvem, que si més no hi hagués un
sanfermines... Hi ha punts liles i hi ha
horrorós,
de tot, però...
Ja comencem amb...
Mare meva.
Amb coses, bueno, que lamentablement es produeixen cada vegada amb més intensitat, no? Bé, deia, a la U, doncs, el xupinazo va aplegar 558,000 espectadors i també a la U, al Tour de França...
A la vora d'un milió,
A la vora d'un milió. Parlem Déu del meu. Dissabte, eh?
I el diumenge, ahir que era Sant Fermín...
Exacte.
A l'encierro, doncs, més d'un milió de persones, clar, era diumenge...
La carrereta, ja,
I més gent, doncs, ho podien mirar. I el Tour de França, també molt bona marca, que van fer aquesta Troye,
sí.
Va ser 953,000.
També hem d'apuntar de gran èxit la victòria d'Espanya en el preolímpic, que també ho emet la primera, en aquest cas era Teledeporte, però tot forma part de Radio Televisió Espanyola, que va aplegar 741,000 espectadors.
I avui, doncs, comença un clàssic dels estius, sense l'Anita Obregón, ja fa anys que no hi és, però sí que havia estat la partner de Ramon García al Gran Prix del Verano.
Ell li deia Ramonxo.
El Ramonxo. Home, és que el García és de dalt, Boix Basc,
Ja.
Doncs hi haurà 31 jocs davant dels 17 de l'anterior edició, n'hi haurà més, i els padrins i les padrines jugaran com mai abans. 14 localitats participants que competiran en 7 eliminatòries, 2 semifinals i una gran final. També hi podria anar algun poble d'aquí a Andorra,
Pues sí, per què no?
Bueno, per proximitat, doncs, avui hi ha Almacelles, de Lleida, amb Benvimbre, que són de León, a les 10 de la nit i 5 minuts. Amb Ramon García i companyia, el Gran Prix del Verano.
Bé.
I quan cobra Ramon García per fer
doncs
el Gran Prix?
Bueno, s'ha filtrat aquest...
Hem
dit, mira, doncs saps què, ho expliquem. Doncs mira, el senyor Ramon García cobra 20,000 euros per programa.
Ostres, tu!
20,000 euros per programa.
Per programa,
sí, sí, el que el converteix en un dels presentadors més cars del moment. No és el més car, N'hi ha que encara cobren més. Però la veritat és que per aquest Gran Prix d'enguany, doncs l'amic Ramon García es fotrà la butxaca. Bueno, suposo que haurà de pagar els impostos corresponents, però en principi són 140,000 euros.
I avui sí que tenim dies de cinema clàssic.
Felicitats a Ramon García,
Sí, no, esclar.
Perquè, escolta, et pots fer el Gran Prix del Verano, els programes que toquen, que tampoc són tants,
no.
I després a disfrutar tota la resta
clar.
De l'any,
Ja m'ho explicaràs.
Hasta que arriben les campanades, que s'hagi de posar la capa i
allà
perquè a la Puerta.
Perquè 20,000 euros hi ha gent que no us cobra ni en un any.
Evidentment.
I ell ho fa amb un programa.
Molts milions de persones no els cobren.
El que dèiem, que avui hi ha dies de cinema clàssic que la segona de Televisió Espanyola.
Sí.
Avui una pel·lícula apta per tots els públics, una pel·lícula, no sé si aquesta, però algunes sí que me les havia mirat de petita, que les feien els dissabtes a la tarda, de natació sincronitzada. la primera sirena, l'Esther Williams.
L'Esther Williams.
Home, aquesta dona va donar un impuls brutal.
I tant.
Amb això de la natació sincronitzada, una pel·lícula del 1952, i l'acompanyen, per exemple, el Víctor Maturé. Si us fa gràcia, doncs a partir de les 10 de la nit, avui, eh?
Molt bé. Seguint amb el cine, doncs també us fem saber que aviat s'estrenarà una pel·lícula que es diu Fórmula 1, mm-hmm. i podeu mirar a través de YouTube o qualsevol altra xarxa social
el tràiler, ja, no?
El tràiler de la pel·lícula, mm-hmm. que ja s'ha fet públic. I, a més, ha sorprès molt perquè aquesta pel·lícula està protagonitzada, entre d'altres, per Brad Pitt. Uh-huh. I per què sorprèn? Doncs perquè és el propi Brad Pitt qui condueix un cotxe de Fórmula 1.
Així que ja ho sabeu, una bona ocasió per veure-lo conduir i per veure-lo amb ell, que està molt bé, la veritat sigui dita.
Sí,
trigarem un any encara, eh?
Sí.
Perquè és l'estiu del 2025.
Bueno, de tota manera, n'hi han hagut altres actors que s'han dedicat al tema del cotxe. Paul Newman.
Ah, sí, cert.
Steve McQueen.
També.
I d'altres.
També. I ara parlem d'un altre actor, de Jack Nicholson.
Sí.
Que ha fet una confessió, s'ha confessat. Quina ha estat l'obra del capdamunt de la seva carrera.
Sí, és sorprenent, perquè mira que n'ha fet, eh?
Moltíssimes i molt bones,
eh? I potser aquesta, dius, sí, jo l'he vist, està molt bé, i la interpretació és magistral, però clar, totes les interpretacions de l'amic Jack Nicholson són bestials, no?
Sí, però ha fet El Resplendor...
Cas, clar, clar.
Chinatown...
Obra, sí. Pues bé, per ell...
que té 87 anys, aquest senyor, ja, eh?
A més d'una trajectòria increïble.
Mare meva. Tres Oscars.
Sí. Es tracta de la pel·lícula Hoffa.
No l'he vista.
Bé. Hoffa és un film biogràfic. És un film que, d'alguna manera, recorda i parla de la vida de Jimmy Hoffa, que va ser un home dedicat absoluta i totalment en el món del sindicalisme.
Mm.
La veritat és que va interpretar aquest dirigent sindical, que es va haver, a més, envoltat de negocis turbis amb la màfia, i que va desaparèixer a l'any 1975, amb circumstàncies que encara avui en dia no s'han aclarit mai, no? I com diu el Jack Nicholson, doncs va ser difícil, però molt estimulant. El meu primer objectiu era el que sempre, no? que la cosa semblés fàcil, i diu que és el millor que ha fet mai,
imagina. Sí, plan
sí,
o no.
Sí. I a més també va tenir l'oportunitat de conèixer el seu fill, i doncs, home, posar-se amb la pell d'aquest personatge. Està molt bé la pel·lícula, eh?
Doncs, i també volem dir-vos que l'Ed Sheeran, ja parlem de concerts de l'any que ve, que per cert, molt bé tota la música que tenim aquí al Principat, el jazz, també el Cirque du Soleil i anar fent. Parlem d'Ed Sheeran, que actuarà a Madrid, us ho diem per si us ve de gust, al Civitas Metropolitano, el proper 30 de maig.
Sí.
També anirà a Marsella, Roma, Lille, Stuttgart i Oslo. La darrera parada d'aquesta gira serà el setembre, el 5 de setembre, però del 25, recordem, a Düsseldorf. I aviat ja es posaran les entrades per el seu concert a l'estadi de l'Atlètic de Madrid, eh?
Sí.
Es podran adquirir, doncs, mira, aquest mateix dimecres, 10 de juliol, a partir de les 9 del dematí.
I també Joaquín Sabina, el gran Joaquín Sabina, que ha anunciat la seva retirada pel 2025. Serà l'últim any que se'l podrà, en aquest cas, veure cantar al damunt d'un escenari. És un artista, doncs, que ha tingut una de les millors trajectòries musicals d'Espanya, del país espanyol. Aquests concerts reben per nom Hola i Adiós. I començaran el proper mes de febrer. En primer lloc, durant 11 setmanes, Joaquín Sabina passarà per Mèxic, Estats Units, Costa Rica, Colòmbia, Perú, Xile, Uruguai i l'Argentina.
I després Espanya i Europa. Però unes dates i unes ciutats que encara no es coneixen.
No, es donaran a conèixer segurament al llarg d'aquest mes.
No, sí, sí, sí.
I sabrem, a veure, doncs, a nivell d'Espanya i tal...
I les entrades també.
I les entrades, mm-hmm. Les entrades, evidentment. I bé, acabarem parlant de... potser no els hi digui el nom, John Landau, però aquest senyor era productor de pel·lícules com, per exemple, Titanic o Avatar. Uh-huh. Per dir alguna cosa.
Ha mort jove, el molt passat jove, 5 molt de juliol jove, a Los Angeles, als 63 anys. James Cameron, que va fer un comunicat, eren amics
molt.
De John Landau,
molt.
I va dir, ens deixa no només les pel·lícules que va produir, sinó també l'exemple que va donar, indomable, amorós, inclusiu, incansable, rellevant i profundament únic.
Doncs sí, aquí doncs, la pèrdua, dura pèrdua, a més, per Hollywood, que, insistim, era un personatge que tal vegada molts no coneixíem, però que, evidentment, doncs, dins de lo que és la indústria cinematogràfica americana tenia un pes realment molt important.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Molt bé, doncs continuem aquí el passeu sense trucar. Mm-hmm. Què anaves a dir, Candela?
No, que saludarem el Marc Matut, eh?
Anava a dir bona tarda, però bon dia.
Digues bon dia, bona tarda, bueno, ja menys bona nit, no?
No, però ja pot ser bona tarda, eh?
Depèn de l'hora que ens escoltin.
Molt bé.
Doncs apa, anem a parlar ara de Morabanc.
Morabanc, sí, parlarem de la gent que ha marxat del club. Vam parlar dels fitxatges divendres.
Sí, correcte.
Que encara faltarà algun fitxatge, jo crec que s'està barallant algun jugador interessant. Mm-hmm. Però han marxat bastants jugadors, per no dir la meitat de la plantilla, i no sé si acabarà marxant algú més. Ja, no se sap encara, però està més stand-by. Primer és Somogyi, que és un jugador que s'ha format amb cantera espanyola. Mm. És un jugador húngaro que no va jugar molts partits, però crec que les vegades que ho va jugar molt bé. Va destacar el partit que guanyem, va ser a València, no? Vam guanyar a València vam perdre, quasi guanyem, però va fer un partidàs, vam perdre els tres últims minuts, però va fer un partidàs. És un jugador que amb 3,5 punts i 1,1 rebots i 1,5 assistències amb 26 partits que ha jugat, crec que està molt bé per ser un jugador de rotació, segona línia, tercera línia. Mm-hmm. I és un jugador que ara, com ha vingut Xumi Ortega, la plaça aquesta de ens la cobreix també el Xumi, i crec que és un bon intercanvi, a més és un jugador amb més experiència i crec que és molt bon canvi. Després tenim a Mihalo Andrić, que a l'Eport va fer un temporadón, havia sigut MVP de molts partits. És un jugador que va ser diferencial, jo crec, l'any passat, fa dos anys, perdó. Aquest any no ha tingut molts alts i baixos, però a final de temporada ha fet un final de temporada espectacular, uh-huh. Amb 5,9 punts i 1,5 rebots, ha jugat quasi tots els partits i ha sigut un jugador de segona línia molt important i fins i tot titular algun cop. Se'n va a l'Estudiantes de l'Eport. Estudiantes, clar, Estudiantes no sé què passa.
A mi em sap molt de greu allò de l'Estudiantes.
És que és dels equips més vells de la història.
Amb el Joventut de Badalona.
Sí, sí. És
a
que
més,
és dels pioners. És dels pioners.
I escola de jugadors.
Sí, clar, és dels pioners.
És una pena.
La majoria dels jugadors del Madrid venen de l'Estudiantes. Els acaba robant el Madrid.
Exacte. Ja fa temps que no estan fins.
Sí, no.
Sí, però és una pena, de veritat. Sí, és una pena. Que l'Estudiantes... Bueno, a vegades també pues, en futbol passa quan veus equips com, no sé, el Deportivo de la Coruña, sí. El Saragossa, equips de tota la vida.
Bueno, l'Espanyol també.
L'Espanyol també, sí, que sí. Baixa segona, en poc temps ha baixat dos cops, vull dir, et sap greu, no? I en el cas de bàsquet, hosti, tu, l'Estudiantes i el Joventut són...
Clar, és que si parles de Lliga Endesa, crec que són dels dos equips, tres, que nombraries primer, fins i tot abans que un Barça o un Madrid amb tema cantera, amb
correcte,
tema
correcte.
Llegat i tot, perquè, bueno, l'Estudiantes neix del bàsquet.
Ja.
Estudiantes
sí.
És bàsquet,
sí,
no com el Barça, que és
no.
Futbol, bàsquet, handbol.
No, només és un
Estudiantes
club
és bàsquet.
Bàsquet.
És sí, bàsquet. Sí. No sé si hi ha futbol, però crec que és bàsquet, és nom de bàsquet.
No em consta.
Clar, el problema que té Estudiantes últimament és que està fitxant massa, va renovant cada any, o sigui, va rotant cada any. Jo crec que tindrien que fitxar, perquè fitxen bé, però deixar-los dos o tres anys rullant els jugadors, i si puges a CB, doncs sí que, clar, canviar. També sempre ha tingut molts problemes econòmics els últims anys, perquè hi ha jugadors, sí, no sé si encara, però hi havia algun jugador que encara reclamava diners que, no, que li devia a l'Estudiantes. Després tenim a Juan Rubio, que no sé si ja ha firmat amb l'Estudiantes, però en principi també va a l'Estudiantes. És un jugador que a l'Eport també va ser un jugador que també havia sortit de titular, ens va donar... No, més que joc, que també em va donar més energia. Jo crec que era un jugador que dins de l'equip dona una energia que és única, un jugador molt atlètic, molt defensiu, i bueno, ha jugat 23 partits, només ha fet 2 punts i 1,1 rebots, però és un jugador que sempre que està a pista porta, és un jugador que suma, no és un jugador que resti, i això s'acaba agraint. Suma més defensivament que ofensivament, però mentre que sumi és lo important. Després Tobias Boric, no sé si és Borg o Boric, perquè el comentarista de l'Andorra diu Boric, no sé com dir-ho. Dues temporades amb nosaltres, venia de l'Estudiantes aquest també, no va jugar la meitat de la temporada a l'Eport, ho vam notar perquè després guanyàvem, però després a final de temporada guanyàvem encara amb més solvència. Ha estat dues temporades, 6,3 punts, 1,4 assistències, 1,7 rebots, crec que és un jugador que encara pot donar molt a ACB. Qui el fitxi serà un bon fitxatge de segona línia, o de primera línia, depèn de quin equip acabi parant, no se sap què farà, té experiència, és un jugador ja grandet, té experiència, però no sé si ha firmat ja, però de moment les notícies que sé jo és que encara no ha fitxat amb ningú. Després parlarem, ens falten dos jugadors i són les dues peces més importants de l'equip. Una d'elles és Tyson Pérez, que 5 anys al club, el vam descobrir nosaltres, el vam fer pujar de l'Eport i ha estat 5 anys amb nosaltres, va marxar un any al Betis i va tornar. No, va marxar 2 anys, va anar al Manresa, va anar al Betis i després va tornar.
Estic millor a Andorra.
Sí, sí.
I torno.
Els números bons, molt bons números. L'última temporada 10,9 punts, 6,5 rebots i 0,6 assistències per partit. Un jugador que les lesions sempre l'han afectat molt. Yeah. Si fos un jugador més sa, estaríem parlant d'unes estadístiques molt més altes i d'un impacte encara més alt del que ens ha donat, perquè ha sigut essencial pels últims partits de la temporada. Si l'haguéssim tingut tota la temporada, jo crec que haguéssim tingut algun que altre partit que se'ns ha escapat, l'haguéssim guanyat. I després,
l'últim,
Jan Montero. La joia de la corona, jo crec que ha sigut aquest any, un noi que és 5 anys més petit que jo. 20 anys i sembla més gran que jo. 28 partits només ha jugat perquè no va vindre a principi de temporada, però és que clar, les estadístiques, 15,7 punts, 3,6 rebots, 5,1 assistències a ACB, tenim 20 anys, només havent jugat 2 anys a l'ACB i sent el rookie per segon any consecutiu de l'ACB. És un jugador que es va formar al Gran Canària, va marxar a Gran Canària, se'n va anar a una lliga que van obrir nova als Estats Units, que és pels millors jugadors de high school, que és abans de passar a la universitat, i s'ajunten tots allà i donen guerra, i va donar una guerra espectacular contra els millors jugadors de la seva generació. És una pena, en principi diuen que València firmarà per 2 anys més un si cau, però clar, just quan va acabar la temporada s'estava parlant que aquest tio, o Partizan o Madrid, equips d'Eurolliga de primera categoria, i quan estàvem nosaltres això se li ha d'aplaudir i per això també se l'estima molt. Jan Montero se'n podia haver anat a la NBA i ens podia haver deixat tirats, el volien pel final de temporada Utah Jazz
i no ho va fer.
Imagina't, un tio de 20 anys amb aquesta maduresa va dir no és el meu moment de la NBA, jo he firmat un contracte i he dit que faré que compliré aquests reptes amb aquest equip i jo em quedo i donaré el calló amb un equip. Clar, és que podia haver canviat les muntanyes d'Andorra, deixem-ho així, per les de Utah. O sigui, molt bé, Jan Montero, molt contents de lo que ha fet. Ell va dir que Andorra era la seva casa, que és el club que ha estat més a gust de l'ACB, perquè a Gran Canària va marxar que no volia quedar-se, i al Betis, bueno, s'ho va passar bé perquè tenia el Tyson, i crec que també va ser un punt perquè vingués aquí, perquè estava el Tyson, però com Andorra no s'ha sentit a cap lloc, i és d'agrair-li haver-lo tingut aquí. Si haguéssim sigut un Barça o un Madrid, l'haguéssim tingut encara aquí.
Doncs molt bé. Escolta, abans que estàvem parlant d'aquest àrbit, Igor Estilo.
Sí, l'Igor.
Bon àrbit?
És bon àrbit. Home, ha estat molts anys l'Eport, l'Eplata, ha estat a primera divisió femenina, i ara per fi li ha tocat l'ACB. Jo crec que ja s'ho mereix.
Que és Andorra?
És Andorra. S'ho mereix molt. La pena és que no el podrem veure arbitrar a Andorra. És l'únic problema.
Home, clar. No pot arbitrar el Moravan.
No. Cap partit de l'Andorra podrà arbitrar.
Evident.
però, ostres, tindre màxima representació andorrana a la primera, a la segona millor lliga d'Europa de bàsquet és top.
Perquè, de fet, és el primer àrbitre, no?, que arriba a la CB, o ja n'hi havia
Andorra,
hagut...
Andorra, crec que no, no i... és el primer. Ja. I això és un pas per arribar a competicions europees, i a més, ja, mai ja. Se sap, no, no. Perquè hi ha algun que altre entrenador, àrbitre espanyol que està, que ha arbitrat Eurolliga i partits Eurolliga... dels de primera categoria, o sigui, algun dia potser podem veure l'Igor arbitrant un Barça o un Madrid a Eurolliga.
Home, tu també estàs amb el tema de que fas cursets, no?
Sí, no, però àrbitre jo no m'entero de res. Jo no podria, jo d'àrbitre no, perquè jo seria, a mi se m'aniria a la flapa i encara mataria algú. Algun aficionat es quedaria sense cap.
I aquest cap de setmana, i ja per acabar, com sempre, amb música, deia... Hem conegut la mort de Pino Danjo.
Sí, noia.
El de Ma Quale Idea, Una de les primeres persones en fer un rap al seu estil a Europa, és veritat,
Sí. Bueno, ens ha deixat els 71 anys. Ha estat un regal maquíssim, doncs, que la vida ens ha donat a les persones que hem tingut el privilegi de conèixer-la. Així és com es manifestava
la seva família
a l'hora de comunicar la mort del gran Pino Danjo, que va néixer a Pompeia l'any 1952.
Ell es deia Giuseppe Chierchia,
Això mateix. Uh-huh. I va ser autor, doncs, d'un dels temes més coneguts de la música disco italiana, el Ma Quale Idea, de l'any 1980, que doncs li va produir un èxit.
I encara s'escolta,
I tant, i tant, i tant.
I dona bones vibres,
Sí, el que passa és que la part final de Pino Danjo, doncs, ha estat molt complicada, perquè
aquest
xicot...
molt malalt, ha tingut molts tumors.
Sí,
però
molt.
Estava preparant i volia fer gires,
Sí, sí.
Ell? Sí, sí.
És un tema que, fixa't tu, va ser operat de tumors, d'un tumor a la gola, no?, sis ocasions.
Sí, sí, sí.
O sigui que l'obra ha patit i força, Això va ser en el 2021 i, a més, ho va explicar ell mateix.
Anem a gaudir-lo, doncs, amb aquesta Ma Quale Idea. Fins demà.
Adéu.
In discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato, le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ha fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo biffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è?
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? Senza avere mai le cose che pretendi, e scusa, in fondo scusa, tu che dai?
M'è venuta una pensata, nella tana l'ho portata, l'ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah,
si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Non vedi che lei...
che idea.
Quale idea? È maliziosa, ma saprà tenere a bada un super bullo un po' come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è?
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? Attento lei, lunga la sa, lei ti farà girare in fondo senza avere mai le cose che pretendi in fondo. Scusa, in cambio tu che dai?
Che idea?
Quale idea?
Balla. Beh, balla. Che idea, che idea.
Quale idea?
Balla.